Bé, bon dia, benvinguts en una nova edició dels 100 anys fent vi, el programa de Ràdio Falset que commemora el centenari de la cooperativa de Falset i Marçà i que bé, us acompanya cada dissabte de les 2 fins a 2 quarts de 3 per intentar introduir el món de la vinya i el vi a tota la nostra audiència. Així doncs, sense més dilació, comencem per saber el contingut del programa d'avui.
Lo sumari. A l'Espai La Cooperativa al Dia sabrem les darreres notícies relacionades amb la cooperativa. Anirem al tros amb Josep Maria Cots i parlarem del Cuc del Raïm. Coneixerem qui hi ha darrere del Vi Ortro 2010 i el tastarem en directe. La Ruth Troiano ens portarà les novetats de la xarxa de l'espai Etim en Viu. I acabarem esperant el programa per fer-vos la pregunta de la setmana.
Doncs bé, una vegada ja sabem el contingut del programa d'avui, entrem en matèria i comencem amb l'espai de la cooperativa.
La cooperativa al dia, amb Iona Colom.
Primer que tot, dic que el divendres 22 a la sala de botes de la cooperativa es presenta un programa dedicat a la literatura i el vi, pel centre Quim Soler. Us esperem a tots. Altres coses a comentar és que el gelat Etim s'està consolidant, sobretot pel consum, com a sorbets per als menjars i aplicacions novedoses als restaurants i menjadors particulars. Ens ho ha comentat el Paco de la geladeria, ja que està molt content amb aquesta experiència i l'acceptació en un molt determinat públic. I per últim, comentar que avui, per segon any consecutiu i després de l'èxit de la primera edició, 7 cellers de Marroig, de la Deu Montsant, en col·laboració amb l'Obra Social de Sant Joan de Déu, han tornat a unir esforços per engegar la segona fira de vi solidari i per recaptar fons destinats al servei d'oncologia del centre i que han servit per a la investigació de nous tractaments per als nens i nenes afectats de càncer. En l'edició de l'any passat, la fira del vi solidari del Marroig va recaptar més de 16.000 euros, que es van destinar a un becari tècnic del laboratori per a la cerca durant un any. Bueno, que aquest any es preveu que se superi la xifra i que bueno, esperem a tots perquè s'ha de col·laborar amb aquestes coses.
Doncs així es tenim tots una cita avui al Marroig en aquesta festa del vi solidari. Nosaltres continuem el programa i aprofitem ara per anar al tros.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queralt, del Departament d'Agricultura, D.O. Montsant i D.O. Cupriorat.
Bé, bona tarda a tots. Com cada any i pels vols de Sant Joan, tornem a tindre la visita d'un bitxet molt popular a la vinya, la Lobesia botrana, o més coneguda com el Cuc del Raïm. Bé, doncs ja està aquí, no? El Cuc del Raïm es considera plaga clau de la vinya pels danys que causa anualment. Per exemple, la seva picada i posta d'ous a l'interior del gra de raïm i posterior sortida de la papallona i conseqüent forat provoca podridura. Cal estar atent als avisos dels ADB, del Departament d'Agricultura i de les DEOTS. Cada any hi ha unes tres generacions de papallones i dons d'erugues. Les erugues de la primera generació neixen a la darreria de març i ataquen sobretot les flors del raïm. Les erugues de la segona generació neixen cap a finals de juny, que és ara quan arribarà aquest bitxet aquí, i ataquen els grans de raïm. I la tercera, cap a finals de juliol, per cert, buscant per diccionaris i l'anecdotari d'aquest bitxo, ens diu que el 1897 una plaga d'aquest cuc malmenà tota la collita del Camp de Tarragona. Tothom el combatia amb el pelitre, petroli, sabó negre, aigua bullent, etc. Bé, ho hem trobat en una enciclopèdia, potser hi havia altres mètodes, això ho hem trobat una curiositat i per tant així us ho hem dit. Bé, hi ha quatre moments per tractar i dos formes, en tractaments i feromones. El primer moment, a l'inici del vol, quan arriba el bitxet a la nostra comarca o quan arriba una determinada finca, per tant, és un moment per tractar en determinats productes. El segon, la període quan pon l'ou a l'interior del raïm perquè allí es desenvolupi la papallona i surti quan és el tercer moment, que se'n diu el moment de l'inici de la eclosió, quan comença a sortir la papallona. I la quarta forma, el quart moment de poder tractar, és quan hi ha la eclosió màxima, quan ja el bitxo surt de dins el gra de raïm i bé, tenim totes les papallones voltant pel tombant. No? El període tercer és quan l'agricultura ecològica sol més a tractar aquest bitxet. De fet, aquí tenim el nostre convidat que pot ser acabat també i és el moment adequat que ara us ho acabaré d'explicar, no? Hi ha dos o tres formes de tractar-lo. L'una és amb tractaments amb productes al camp i l'altra la que es coneix com a la instal·lació, el penjar a tota la parcel·la de vinya, les feromones. Les feromones provenen de la lluita de la confusió sexual, que és un mètode biotecnològic que consisteix en formar un gran núvol de feromones sexual que provoqui la desorientació dels mascles i que aquests siguin incapaços de localitzar les femelles i, per tant, fecundar-les. És un sistema que es va estenent per moltes zones vitícoles de l'Estat. A Catalunya s'apliquen diferents comarques vitícoles i amb resultats molt diversos. Això sí, s'ha d'aplicar en una extensió una mica ampla, perquè si no, si es fa amb una sola parcel·la, amb una sola parcel·la de vinya, tens al voltant altres parcel·les que no s'han tractat i, per tant, no acaba de funcionar el sistema, no? Bé, i aquí és quan els ADBs, els qui fan la feina de dir quan hem de tractar o no i en quin moment, és els avisos que habitualment ells ens envien a tots els productors. A la zona primerenca, la zona primerenca entenem com a Termes de Garcia, d'Armós, Móra la Nova, Guiamets i el Marroig, a les zones baixes, estan en període de posta d'ous. Per tant, seria el segon moment de tractar. I aquí és quan el viticultor ha de decidir quan tracta i en quin producte. A la zona mitja, als Termes de Guiamets, a les zones altes, el Marroig, a les zones altes, la Serra d'Almos, Capçanes, el Molar, Marçà, Pradell de la Teixeta, la Torre de Fontovella i Falset, s'ha iniciat el vol. Per tant, podria ser que estéssim a partir d'aquí al tanto que ja es podria fer un tractament a base de fenoxicar. Però bueno, la majoria de gent encara espera una altra zona, un altre moment. No? I a la zona tardana, els Termes de Cabassers, la Figuera, Margalef i la Bisbal de Falset, i també els Termes de Cornudella, de Montsant i Ulldemolins, encara no s'ha iniciat el vol. Per tant, encara queden dies per poder tractar. Això vol dir que estem atents als avisos, perquè almenys a les pobles de la nostra contrada, d'aquí 2, 3, 4, 5 dies se donaran els avisos per tractar ja segons el període que convingui. Bé, esteu alerta tant els que rebeu el correu de la DEO Montsant, com DEO Copriorat, com els que rebeu del Departament d'Agricultura, o bé dels pregons que es facin des de cada cooperativa o des de cada entitat per avisar en quin producte i en quin moment del vol estem. Bé, que hi hagi poc cuc i fins la setmana que ve.
Bé, doncs, seguim endavant. És ara el moment de saber qui s'amaga darrere del vi Horto 2010.
Darrere d'un vi.
Avui ens acompanya el Joan Asens. El Joan va néixer al Marroig, va estudiar enologia a l'Escola d'Enologia de Falset, formant part de la primera promoció d'enòlegs de Catalunya. Després va anar a Barcelona a estudiar enginyeria tècnica agrícola en indústries alimentàries, però l'any 1989 torna a l'Escola d'Enologia Jaume Siurana, però aquest cop per ser-ne el director, càrrec que va ocupar durant 9 anys. L'any 1998, però, va fer el salt a l'empresa privada i comença a treballar com a director tècnic al celler Álvaro Palacios. Finalment, però, l'any 2009, hereta el patrimoni agrícola de casa i decideix continuar la tradició familiar conreant les finques del Marroig. Fa uns anys va engegar el projecte Hortovins amb tres amics. Bé, doncs, bon dia, Joan.
Bon dia i bona hora a tots.
Bé, la teva passió pel món del vi et ve des de petit, ja que als 5 anys et van regalar ja una premsa. Quina joguina més especial, no?
Sí, ja suposo que... Jo als 5 anys ens vam canviar de casa i mon pare amb un racó va fer una premsa, eh? I va ser un dels regals de Nadal i jo des dels 5 anys que cada any he fet vi, que sabeu que el vi aquí només se pot fer al setembre, no? I amb el pare fer tot tipus de vi, però era sempre un any era fer vi blanc, l'altre era fer vi negre jove, l'altre era fer un criança, l'altre era fer un vi dolç, l'altre era continuar els vi rancis, l'altre era fer un vi escumós, un cava, amb botellins petitets, amb benjamins, pues això dels 5 anys que faig jo.
Has decidit continuar la tradició familiar, per què?
Doncs perquè és la manera que tenim de viure aquí a la comarca i jo vull continuar vivint d'això. De fet, ja portem 5 generacions fent això, doncs continua.
Molt bé, estàs implicat en diverses associacions del Priorat com Slow Food i Prioritat i ets un fervent defensor de l'agricultura ecològica, no?
Soc defensor de l'agricultura tradicional, que per anar bé tant de bo... d'aquí un futur, tant de bo ho puguem arribar a veure nosaltres, estaria molt bé que tant la DEO Montsant com la DEO Priorat, les dues DEOs fossin DEOs ecològiques, val? 100%, no? El que passa que ara l'agricultura ecològica té un llastre que no té l'agricultura convencional, que és que tu has de pagar les inspeccions, has de pagar el CCCPAE, i és una cosa injusta el que pagues, no? Perquè et fan pagar un tant per cent de la teva facturació. És... L'agricultura ecològica, que és una cosa que lluita per les coses normals, honrades, correctes, està involucrada en un sistema totalment contrari de l'objectiu de l'agricultura ecològica. És a dir, aquesta gent te fan pagar pel que factures. Si factures més, pagues més, si factures menys, és igual si tens beneficis o no. Els segells de les DOs, tu quan fiques el segell de la DO en Montsant, doncs et fan pagar un tant. A cada ampolla pagues el mateix. No si factures més o factures menys, te fan pagar més o menys. No, no ho fotem. Per tant, per això nosaltres no, de moment no combreguem amb aquest sistema tan cràpula, per dir-ho d'alguna manera. No fem l'agricultura i se'n despasqua, així no, no... A més, penseu que el que potser el que hauria de pagar seria l'altre, no? El que haurien de controlar, bueno, ens haurien de controlar tots, però el que no pot ser és que els que no tiren ni pesticides ni segons quines històries, aquells els controlin conforme diuen la veritat i siguin totalment pulcres i nets, i l'agricultura convencional que tira coses, aquella no l'analitzen. Home, i aquella no paga, per favor. Han de ser tots iguals. Jo penso que ens hauríem de controlar, i això, de fet, l'Estat assumeix que un producte quan surt al mercat sigui sa. Doncs no t'han de fer pagar per més. T'han de fer constatar que tu, evidentment, no tens aquell tòxic, però no et poden fer pagar. Per això ja tenim el Departament de Sanitat que tanquin el Departament de Sanitat i ja està. Llavors te fan pagar per tot arreu i el que contamina menys és el que se la carrega més. Per això no tenim el segell i no el tindrem, fins que no canvi el sistema. Vull dir, tampoc ho diem. Vull dir, si tu mires els papers dels vins, nosaltres no ho diem. Ho fem i no ho diem.
Ho feu per convicció.
Clar.
El nom d'Horto vol dir en grec correcte, perfecte, bonic. Això és el que busqueu als vostres vins?
De moment busquem la correcció, sí. Tot el demés, no sé, falta la vida per fer-se més que correcte. Però, bueno, sí, és la definició que ve del grec, l'objectiu aquest, ortografia, grafia correcta, perfecta, bonica, recta. Ortovins, sí, volem fer això.
Vau engegar el projecte d'Ortovins fa no massa anys. De moment esteu...
Sí.
No, digues, si vols.
Bueno, primera vinificació el 2008, sí.
Amb l'actualitat esteu vinificant a la cooperativa del Molar?
Estem al Molar, sí. Ens vam fer socis de la cooperativa del Molar pactant amb ells, dient-los, mira, nosaltres som quatre socis, fem uns 40.000 quilos de raïm, 40-50.000, però ens agradaria elaborar nosaltres portarem la infraestructura i, a més, ens el comercialitzarem nosaltres. Llavors, doncs paguem les amortitzacions que paguen els socis, però nosaltres ens maneguem el nostre producte. Això a França, una vegada a Bordeaux, amb una cooperativa, ho vaig veure. Hi ha una cooperativa enorme, però enorme vol dir enorme, de milions de quilos, que cada soci o una agrupació de socis se fan els vins i tenen un munt d'entrades de raïm, buiden les mangueres amb aire comprimit i cadascú, a millor són tres socis que fan una marca de vi i tu entres a la tenda de la cooperativa i igual hi ha 200 marques. I cadascú es ven la seva terra, no? Aquest aquí, aquest allà, i són agrupacions. Llavors, això, doncs, el Molar, de moment, quasi és com un inici, no? A la Conca de Barberà, entès a Sarral, que hi ha un viver amb una cooperativa, hi ha un viver d'empreses, aprofitant les instal·lacions d'una cooperativa, estan fent cellers petitets dins de gent que abans eren també cooperativistes, no? I és un tom nou al que podria ser un moviment cooperativista, no? També.
Per tant, la idea de fer un celler al futur hi és o de moment seguiu apostant pel model de vinificar amb una altra cooperativa?
Bueno, nosaltres també som part d'aquell celler. Vam entrar, vam pagar l'amortització que ens feien pagar i, per tant, som socis de la cooperativa, però amb un caire diferent, no? Una cooperativa que tenen uns socis que vinifiquen a granel i ells venen pràcticament tot el vi a doll allí a la tenda, perquè fan molt poquet vi, i també embotellen alguna cosa, i nosaltres que embotellem.
Per tant, ara que m'estaves dient aquests dies el debat, el cooperativisme és viu o és mort? Tu estàs demostrant que canviant les formes o canviant amb noves idees el cooperativisme és viu.
El que es mor és la mala pràctica de tot. Tenim un sistema en crisi, però perquè un se vol aprofitar de l'esforç dels altres. No, nosaltres penso que el moviment cooperativista serà més viu que mai quan tothom tingui el que es mereixi ell mateix. El cooperativisme va néixer a començaments de segle, no? Potser per carregar-se un intermediari, que era aquell moment quan havia vingut la filoxera i els comerciants al Marroig, el carboner s'havia fet milionari, que era el que tenia mules per transportar carbó, i va passar de transportar carbó cap a Reus i cap a Tarragona a transportar vi. I això havien fet com un clúster, no? De poder, que aquest comprava vi molt baix perquè tenia les mules per transportar, i tothom estaven subjugats amb aquest tipus de, no sé, de caciquisme brutal, no? Llavors la gent se va unir per fer una producció més gran i defensar-se, i dir, no, ara si el comerciant vol el vi, me'l comprarà a mi, perquè jo tinc pràcticament tot el vi d'aquesta zona, per tant, exerceixo més poder, no? Però quan va sortir això, tots els agricultors eren iguals. Tothom feia una agricultura verge, pura, honesta, i acceptant el teu entorn. A partir dels anys 60, l'agricultura canvia. Comença la industrialització, ve el regadiu, els aliments es munten pantano, hi ha terres que es reguen, el qui rega produeix el doble del qui no rega, o més. Qui abona amb inorgànics produeix el doble del qui no abona amb inorgànics. Llavors, els pagesos diferencien. Hi ha un pagès que s'ha de portar cap a la producció perquè el mercat t'ho indica també. Hi ha un pagès, nosaltres els quatre hortos fem agricultura ecològica, 2.000 quilos per hectàrea o menys, sense regar. Cal regar quan tu plantes un cep, que el primer any, si no el regues, segons com, pots tindre moltes baixes, no? Però després no. I per tant, es deriven, hi ha uns productors que produeixen molt i uns altres que produeixen poc. Les cooperatives reaccionen i comencen a pagar per grau, no? Però clar, tu et surt més a compte fer 10.000 quilos a 12 graus que 2.000 a 14,5. I ara, en el moment, és diferent. Abans el vi ho era tot, i el vi era aliment i la gent necessitava un litre de vi per cada dia, però el vi és un aliment secundari, no? Tenim de tot a les botigues i el vi és com un plaer, no? I llavors aquí sí que juga molt. Si tu fas poca producció, el vi té un gust diferent, com a l'or de casa. Si tu et fas un tomàquet a casa, té un gust superior al que et trobes por ahí, fet amb un hivernacle. Pues a vegades ens passa, no?, que el raïm de molta producció també té un altre gust. Està per l'ecooperativisme. Si pot fer valdre la singularitat de cadascú, és viu, perquè és l'empresa més humana que hi ha. Més. A més, que reverteix els diners a qui se'ls mereix, que és el qui treballa la terra i el qui ho fa. No amb un... Ara hi ha moltes marques blanques, per desgràcia, i per aquí també se'n fan, no? I aquests se t'emporten el benefici. Els altres, dius, home, està bé.
Tornem una mica al que seria hortovins. Ens expliques una mica quins són els vins que s'elaboren?
Bueno, fem 10 vins diferents. Tenim separada com a dos col·leccions de vins. Una que sempre es veu horto a l'etiqueta, que hi ha l'horto, que és un negre, hi ha dos blancs d'horto, un floi i un brisat, hi ha les comes d'horto, que és un vi més estructurat, hi ha dos dolços, un dolç blanc i un dolç negre d'horto, i sempre hi ha horto perquè horto és el que aglutina els quatre pagesos que som. O sigui, els vins que fica horto hi ha raïm de tots quatre. Però a la vegada cada pagès pot dir, escolta, que jo tinc això. Cada pagès segur que té algo molt bo a casa seva o a la seva vinya. I els hortos ho han volgut fer també, han volgut dir, mira, han fet una altra col·lecció de vins que es diu Les singularitats d'Horto, on hi ha el nom de cada pagès, el nom de la finca i el nom de la varietat, que és la finca més especial que tenim cadascun de nosaltres. I cadascú, cada pagès, segur que té una cosa que pot valorar i que li pot donar una raó més personal al seu vi, no? I aquí fem un picapoll negre, una garnatxa peluda, una carinyena i un ull de llebre, eh? Les pujoles ull de llebre, la carrera de la carinyena, el palell de garnatxa peluda, les talles de Cal Nicolau o el picapoll negre. I és una microvinya, una vinya petiteta de cadascun de nosaltres quatre. Aquests són els 10 vins que fem.
On comercialitzeu actualment el vostre producte?
70% Catalunya. És un celler molt petit, eh? 25-35.000 ampolles. Per tant, és un gotet de vi. I la resta, pues, una mica a Espanya i una mica fora. Bèlgica, Dinamarca, Suïssa, Anglaterra. Ara comencem amb Estats Units, comencem també amb Àsia, amb Alemanya. Bueno.
Entrem, si et sembla, el vi que tastarem d'aquí una estona. Què ha de saber qui vulgui tastar l'Horto 2010?
Que és un vi negre del Montsant. Bueno, explicarem una mica l'elaboració. És un conjunt de 12 finques. És com si t'estiguessis vivent al Marroig. Al Marroig, com tots els pobles del Priorat, és un poble que està en ascensió, cap al sud Les terres del sud són més baixes, les terres del nord són més altes. El Mar Roig, la part nord que toca l'Adriàtic Priorat, és molt abrupta, està plena de valls, de comes, i nosaltres tenim bastanta vinya allà, però també tenim vinya a la plana i a les zones potser més productives. Llavors, aquí ens trobem un conjunt, 12 finques que estan disperses per tot el terme, per les parts més planes, però també per les parts més dures, i per tant ens trobem aquesta diversitat. Ens trobem la part més concentrada, la part més fresca. És un vi pràcticament de Carinyena, 56% de Carinyena, però amb una presència molt important de la Garnatxa, 29% de Garnatxa, i després una mica d'Ull de Llebre, un 10%, i unes notes, un 6% de Cabernet Sauvignon. Està vinificat amb tines d'acer inoxidable, maceracions de 28 dies, premsat, torna a la tina d'acer inoxidable, fa la malolàctica en tina, està 6 mesos amb les lies amb tina, amb les mares, a la tina d'acer inoxidable, després va a bota 6 mesos i torna a la tina. I allí estarà 2-3 mesos afinant cupatge i embotellat. I és un reflexe pur de l'anyada. Si tu mires el vi de l'etiqueta, fica Orto i després el que veus amb més importància és Montsant i després l'anyada, el 2010.
Si et sembla, doncs, ja ens has explicat força bé doncs, el procés d'elaboració, les varietats, la procedència del raïm. Si et sembla, comencem el tas d'aquest vi.
Aquí l'hem servit, i aquí mentre anàvem parlant, s'ha obert, no sé si ho heu sentit, han servit aquí els vins. Estem a la collita 2010. Si us recordeu, lo normal aquí és que ploguin uns 400... Bueno, el Marroig, que ploguin a Falset plou una miqueta més, però el Marroig uns 400 litros, no? El 2010, d'octubre a octubre, van caure 700 i pico litros, ara no ho recordo, però més de 700. I, a més, van caure 177 litros entre setembre i octubre. Vam tindre una verema plujosa, que no és habitual. Això passa una vegada cada 20 anys, cada 15 anys, cada... no sé, però molt plujosa. I, per tant, era un any que es presentava bo de quantitat, bastant estructurat, però, clar, va començar al setembre, va començar a ploure i ens trobem una anyada estructurada, però a la vegada fluida, que és el que trobarem en el vi. És un vi no molt intens de color, però amb presència, amb els tons típicament de les carinyenes, que són aquests blaus o aquests liles o aquests cardenalicis. Aromàticament, què he de dir jo? Només puc dir coses bones, no? És molt fragant.
És del que es tracta.
És molt fragant. Moltes floretes ara. És molt jove, també. Està... Hi ha una fruita vermelleta molt present, no? com maduixetes, cireretes, ara que és el temps de la cirera. I també una part de regalís. La regalís, al fons, present. No? La regalís és una nota que va entre la carinyana i la garnatxa, sempre surt present i, per tant, domina aquestes varietats i surt. Llavors, la boca l'hauríem de tastar. El tast de la boca està dividit en tres fases, l'entrada, l'evolució i el postgust. Ens hauríem de ficar en una petita porció de vi a la boca, i l'entrada són els 5 primers segons.
Nosaltres anirem fent el que tu ens dius.
Després,
si no et sap greu,
te'l veus i estàs 30 segons observant què passa, que això és l'evolució del vi a la boca. I finalment, un vi té postgust o final de boca si aguanta més de 30 segons a la boca. Aquí el Montsant generalment aguanta aquest temps, no? Però hi ha moltes zones que n'aguanten. No? Si te'n vas en una zona molt plujosa, molt productiva, o agafes un blanc, no vull dir cap lleó, però un blanc de zones més plujoses, doncs clar, desapareixen immediatament de la boca. Els nostres vins aguanten aquests 30 segons. Per tant, hauríem de fer això. Petita porció, 5 segons, te'l veus, i estem mig minut en silenci, ho parleu altres i el tasto, si no, no sabré què dir.
No pateixis mentrestant, aquí des de casa també us ha d'acompanyar, estàs sentint una musiqueta de fons que et convida a passar aquests segons.
Ah, com que no duc els cascos. Sí. Molt bé. És entrada molt fruitosa, és molt fresca. A més, és com si et beguessis un suc de fruitetes. Molt fresc, te'l veus, el vi s'enxampla, és ample, és dens, és tànic, però a la vegada és amable i molta sensació de fruita. És un vi molt gustós. És com una sopeta de fruites ara mateix, aquest vi.
Te faré una pregunta que possiblement et semblava una obvietat, però potser molta gent que ens està escoltant, quan moltes vegades una paraula que surt molt sovint quan fem un tast, no? Que dieu estànic.
Sí.
Què voleu dir quan dieu que un vi estànic?
Bueno, el taní és una part de la substància colorant. El color està a la pell dels raïms i forma part d'un grup de substàncies que s'anomenen polifenols. Hi ha els antocians, hi ha els àcids cinàmics, i els flavonols i també els tanins. Els tanins són una part d'aquests polifenols. Els tanins són estructures molt grans que tendeixen a estar carregades elèctricament i estan carregades negativament. Nosaltres, la nostra boca està lubrificada per una substància que es diu saliva, que està feta d'aigua però també de proteïnes i d'enzims. Aquestes proteïnes estan carregades positivament. Clar, quan tu et veus un vi que té molta presència de taní negatiu, es troba en la proteïna, que és positiva, de la saliva, i es coagula. Si tu escups un vi d'aquests, veuràs que a la saliva hi ha com uns grumolls. Llavors, al coagular la proteïna, la saliva perd la funció de lubrificar i tu tens sensació d'astringència. És una manera de dir que tens aspro a la boca. És com si et passessin un paper de vidre per la boca, com una sensació. I això és els tanins. Els tanins reben el nom de l'acció que causa la nostra boca, que és astringència. Val? No sé si m'ho entès o no.
Però sí, bueno. No, t'hem seguit.
Llavors, segur. Els tanins, a la vegada, les substàncies colorants no mai estan estables, sempre estan en procés d'ajuntar-se, de polimeritzar-se. Quan un vi és molt vell, 4, 5, 6 o 10 o 20 anys, aquests tanins s'han anat ajuntant amb altres substàncies i perden la càrrega elèctrica i quan tu te'l veus ja no notes aquesta presència d'astringència. Llavors, els vins vells diuen que suavitzen i que són millors o són més fàcils de veure. Clar, aquest vi que tenim aquí és un vi armat, que sàcia, que a la vegada t'ompli. Encara que en veguis dos glopets, dius, ostres, aquí m'estic bevent algo important.
Jo, quan has dit lo de les cireretes, que ho trobes per aquí, jo que es dies menjar moltes de cireres, vull dir, és el moment, no?
Sí.
I t'he dit que me les menjo marinant amb un
vi.
No, hi ha més de quantes cireres, marides amb vi, tornes a menjar, fins que dius, bueno, prou, si no hi ha... Però és un complement ideal, també.
Bueno, el vi és un aliment, i a més és un aliment beneficiós. Heu comentat lo d'aquesta tarda del Mar Roig, no?, que és lo del vi solidari, que és per una causa solidària, per ajudar a la investigació dels càncers amb nens, no? Però aquests tanins, també quan tenen una funció de sanitat en el cos, són antiradicals lliures i són solubles al nostre medi. Quan tu te'l prens, fa cap al reg sanguini i això es reparteix per totes les cèl·lules, fa cap al fetge, fa cap a tot arreu, però quan tu fas pipí desapareix del cos. Llavors, i en necessites molt poca substància perquè faci l'efecte. Llavors, el teu cos sap aquesta funció del producte i com que és tànic, aquesta substància te diu, beu-te'n poc, que a més no és molt agradable, però que compleix aquesta funció de netejar, de sanitat, de netejar els radicals dolents, anticàncer. Però a la vegada, quan t'ha passat, quan has anat al lavabo i has anat a fer, o al davall d'un cep i l'has regat una mica, aquesta substància ha marxat perquè és soluble. Per tant, és el moment de tornar a beure. I per tant, el vi s'ha de beure amb moderació i a poc, però constantment perquè sigui saludable. I un vi és més sa com més jove és i els vins molt vells perden en part perden les vitamines que té i només es quedaria amb l'energia. Després es quedaria amb l'energia, que és l'alcohol, i es quedaria amb la part més de gust, no? Més, com es diria això, de disfrute, de dir, ostres, que a mi m'agrada més que sigui suau i me'n bec més.
Molt bé, hem d'anar acabant perquè el temps se'n tira a sobre, però abans m'agradaria que ens diguessis si algú està disposat i té ganes de tastar aquest Horto 2010, com ho ha de fer, l'ha de decantar o no l'ha de decantar, la temperatura amb més o menys el que se l'hauria de beure, si l'ha de maridar amb algun aliment o...
Amb cireres, ara amb cireres.
Per què no, eh? Amb un gelat.
Amb un gelat. O, evidentment, és un vi negre i li van bé més les coses fortetes, no? Tipo carns, però també verdura. Caram, hem de menjar verdura, eh? Recordeu, doncs una bona verdura amb un raig d'oli i un gotet de vi és perfecte, eh? És l'alimentació perfecta. Si fiques un ou ferradet, no cal tampoc ser d'un bon ou, de les gallines de les cases o qualsevol tipus de carn, eh? L'has d'obrir, el vi, l'has de tindre fresquet, que no superi els 17 graus de temperatura, tampoc pel davall de 10, no és un vi blanc, no, com més fred, més dur serà la boca, I no cal que el decantis, però si no te'l veus de cop, veuràs que et pot aguantar 2 o 3 dies obert, eh? És un vi que, com que està pensat per representar l'anyada i no és molt estructurat, no cal decantar, eh? Ara, si t'agrada més fi el vi, si el decantes, s'obrirà i no serà tan aspre, no serà tan dur. Però... I com que generalment no tenim neveres d'aquestes de vins per les cases, mal per mal que comença a fer calor, és millor que estigui dins a la nevera a 7 graus que no fora a 25 o a 30. Llavors, si l'obres i no te l'acabes, lo fiques a la nevera, quan el treus te'n fiques una copa i aviat es fica a bona temperatura perquè ara ja fa calor, eh?
Doncs molt bé, Joan, moltes gràcies per haver vingut al programa d'avui, per haver-nos portat aquest Horto 2010, que convidem a tothom a que s'animi a tastar-lo. I bé, doncs molta sort en el futur. Abans d'acabar, demanarem un número de l'1 al 5 avui per saber qui és el guanyador de l'ampolla Finca Largatà que vam tastar la setmana passada aquí amb el Joan Anguera.
Bueno, abans de res, donar-vos les gràcies a vosaltres. Força, il·lusió per la cooperativa que compleixi 100 anys més.
Això esperem.
A totes les cooperatives de la Déu Montsant i de la comarca. Jo m'estimo la Déu Montsant, però també m'estimo el Priorat. I que tingueu força i que siguem pròspers, no? Nosaltres estem dins d'una cooperativa així, en plan una mica diferent, però bueno. I el número, evidentment, m'ho fiques molt fàcil. Ha de ser el 5... que és l'any que em van regalar una premsa i és el començament de la manera de fer vi meva.
Doncs el número 5 és el Pere Lluís Pujol de Reus, que ens enviava un SMS amb la resposta correcta de la setmana passada. Per ell, doncs, serà l'ampolla de Finca Largatà de cellers Joan Tanguera, que t'estàvem aquí la setmana passada, i bé, el Joan també ens ha portat una ampolla d'Horto 2010 que sortejarem amb una pregunta que us farem al final del programa. Res més, Joan, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. I bé, esperem veure'ns aviat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Bé, doncs donem les gràcies al Joan per haver pujat aquí a la ràdio i portar-nos aquest Horto 2010 que hem pogut estar amb ell. Anem ara a veure què ens porta la Ruth al seu espai Ètim en Viu.
Ètim en Viu.
Hola, molt bona tarda. Aquesta setmana, tant a Facebook com a Twitter, l'activitat de la cooperativa Falset Marçà ha estat bastant mogudeta perquè hi ha hagut diferents actes que ens han permès dinamitzar i molt les xarxes, concretament a Ètim Online, tant a Facebook com a Twitter. Un dels actes que ha de venir a les properes setmanes i que hem compartit a les xarxes és el TAS, que tindrà lloc al restaurant Neopark de Lleida. Serà un maridatge durant un sopar i des del primer a l'últim plat es tastaran els vins de la cooperativa Falset Marçà. És el 22 de juny, si consulteu les nostres xarxes podreu veure de quina manera i podeu participar si és que hi sou a prop. També aquesta setmana hem compartit cultura, com ve sent habitual a les nostres xarxes, concretament un poema acompanyant una fotografia de les vinyes de fa un parell de mesos, quan encara el verd no despuntava. El poema és de Masoaka Shiki i en un dels fragments diu: "Globs de garnatxa, vora la llar encesa, els padrins xerren, carlins i filoxera, les baremes piades." Si voleu llegir la integritat del text, molt bonic, fent un elogi a la terra, el podeu consultar al nostre Facebook. També a Facebook hem compartit un apunt del nostre blog en el qual se'ns explica com la Joana, una de les nostres sòcies, doncs ens ensenya la vinya. Hem compartit també altres activitats i notícies d'entitats de la comarca, com per exemple que el Molí d'Oli de Margalef obrirà durant l'estiu i també funciona com a punt d'informació del Parc Natural del Montsant. L'oli que també produïm a la cooperativa sota el paraigües de la denominació d'origen protegida de Siurana. Hem explicat també a les xarxes que ja han començat les obres al celler cooperatiu per restaurar, reparar i substituir les zones més inestables, concretament a l'espai de recepció del raïm, i hem penjat una fotografia de tots els andamis muntats. Les obres començaran en breu, han d'estar llestes abans que comenci la brema o en tot cas destorbar el mínim possible quan arribi aquesta etapa tan important de l'any. Hem estat el cap de setmana passat en dues fires, el Vi Juny a Barcelona i a la Fira de Reus Viu el Vi, i en totes dues fires hem recollit doncs testimonis de la gent que ha passat pel nostre stand i les hem penjat a les xarxes, tant a Twitter com a Facebook. Per exemple, hem descobert una noia italiana de Venècia que descriu de dolç i aromàtic el nostre castell de Falset Blanc després de tastar-lo. Podeu veure el vídeo. I també hem compartit moltíssimes imatges de tots els treballadors de la cooperativa que aquests dies de força intensitat, aquests caps de setmana, aquest cap de setmana enrere, han participat a la Fira de Reus, doncs, venent i degustant, donant a degustar el vi de la cooperativa a totes les persones que s'hi acostaven. Ha estat un èxit aquesta fira, novament hi han passat més de 50.000 persones i curiosament en aquesta fira, la de Reus, vam trobar una senyora que treballava a l'agrobotívaca de la cooperativa i destacava que ho va passar molt bé, sobretot en l'etapa que va estar treballant a l'embotelladora. És veïna de Falset, però ara actualment viu a Reus. I aquestes són algunes de les coses que hem repassat a les xarxes. No voldria marxar sense deixar constància també d'una de les informacions que més ens ha agradat compartir, que és la del nostre company Javier Hernández González, seguidor a les xarxes, que va poder anar a rebre de mans de l'autora, de la Isabel Meyer, la Doga, que havia elaborat pels 100 anys de la cooperativa. Ell va participar en la subhasta que vam organitzar des de la cooperativa i va pagar una quantitat determinada per aquesta Doga, que va poder anar a recollir personalment al celler de la Isabel Meyer i del seu home René Verdier, i les fotografies les podeu consultar també a la xarxa. D'aquesta manera posem en contacte, doncs, els productors, els abonderadors, amb els nostres clients i tota aquella gent que participa en els projectes de la cooperativa amb motiu del centenari. Doncs aquestes són algunes de les coses que han passat. Segurament que la setmana vinent vindrà tant o més repleta d'actes. Us esperem a les xarxes.
Esperonem el programa.
Què li va regalar el seu pare al nostre convidat d'avui quan tenia 5 anys?
Bé, doncs, si sabeu la resposta a la pregunta, ja sabeu on podeu enviar, doncs, aquesta resposta.
100anysfentvi@radiofalset.fm.
Doncs ja ho sabeu, podeu enviar les vostres respostes a l'adreça 100anysfentvi@radiofalset.fm. Recordem el 100 amb números i, si et sembla, Iona, recordem la pregunta una vegada més.
Molt bé. Què li va regalar el seu pare al nostre convidat d'avui quan tenia 5 anys?
Bé, doncs, esperem les vostres respostes. Sabeu que teniu temps fins al proper divendres a les 6 de la tarda. Nosaltres, amb això, acabem ja el programa d'avui. Bé, cal recordar que la setmana que ve coneixerem qui hi ha darrere de l'Ètim Rosat i parlarem amb l'actual responsable d'enologia del celler cooperatiu de Falset i Marçà, la senyora Marta Ferrer. Recordem, doncs, tastarem l'Ètim Rosat la setmana vinent. Donem les gràcies a tots els nostres acompanyants d'avui, com sempre, la Iona Colom, el Josep Maria Cots, la Ruth Troiano i el nostre convidat d'avui, el Joan Asens, i, com no, també el Jordi Borja, que ha estat a la part tècnica. Nosaltres ens retrobem la setmana que ve. Moltes gràcies i ja ho sabeu, 100 anys fent vi.